En xarxa. Edició vespre.
El Departament d'Educació envia als centres d'instruccions i un qüestionari per saber si els projectes educatius s'adequen o no al decret aprovat ahir per donar resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ita Fàbregas.
El titular d'Educació, Josep González Cambray, ha donat detalls sobre les instruccions que inclouen un qüestionari per determinar si cada centre pot mantenir el projecte actual o bé si s'ha de modificar de cara al curs vinent. Educació assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics que es validin.
Per tant, fem el que vaig dir que faria el primer dia com a conseller d'Educació, que és màxima prioritat fer el que calgui per protegir el 100% jurídicament les direccions, els mestres i els projectes lingüístics davant de les ingerències dels tribunals. Fem el que vam dir que faríem, que és escut legal i jurídic dels centres educatius.
Els sindicats educatius USTEC, Estès i la Intersindical critiquen les instruccions d'educació, consideren que no serviran de res i reclamen un model lingüístic únic per tots els centres.
Avui un grup d'entitats han presentat una ofensiva per intentar anul·lar la sentència del 25% de castellà per una qüestió de forma. El seu advocat és Ramon Llena.
El fet de que hi participi un jutge que no hi ha de participar introdueix un element distorsionador que pot fer canviar l'opinió dels altres. Si aquest jutge de més és el president del tribunal, que té una certa posició jeràrquica, no en temes jurídics, però sí en temes organitzatius respecte dels altres, la capacitat d'influència fins i tot és major.
L'activista Tamara Carrasco ha quedat absolta ja amb sentència definitiva. El Tribunal Suprem n'ha confirmat l'absolució després de revisar el cas a petició de la Fiscalia.
Aquesta acusació demanava 7 mesos de presó a Carrasco per incitació dels desordres públics. El motiu haver enviat suposadament un àudio en un grup de WhatsApp després de la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a Alemanya el març de 2018.
La víctima de la violació comesa a Igualada la nit de la Castanyada de l'any passat ha declarat per primer cop davant del jutge aquest matí.
Ho ha fet de manera telemàtica des d'un altre jutjat i acompanyada de psicòlegs. La seva declaració ja és plenament vàlida i no se la tornarà a citar. Jorge Albertini és el seu advocat.
Primero, cualquier letrado o ministerio fiscal formula una pregunta, su señoría coge el teléfono, llama a esta oficina, se plantea la pregunta y ella luego contesta directamente a los psicólogos. Entonces, de esa manera, pues ella ni siquiera tiene que verse intervenida en, ¿sabes?, ni interrogada ni cuestionada sobre lo que declara.
En cultura, a partir de dilluns, el Mas Vilajoan es convertirà en la primera residència literària de Barcelona. Escriptors de tot el món podran fer estada en algun dels 3 dormitoris preparats al Mas.
D'aquesta manera, la capital catalana culmina la seva inclusió en la llista de ciutats literàries de la UNESCO. Així ho explica el tinent d'alcalde Jordi Martí.
De manera que la ciutat de Barcelona no només sigui una ciutat amb una cartellera molt potent, que la té, sinó, a més, sigui un dels indrets, una de les ciutats del nostre context, on hi hagin millors condicions per poder treballar. D'aquesta manera consolidarem el ser capital cultural en el ple sentit del terme.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem el cel força serenat arreu del país. Continuarà dominant el sol i també l'ambient càlid. I és que la temperatura ha d'anar pujant i ho farà ben bé entre els 33 i 34 graus, aquesta més alta, punts de ponent, o bé cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en zones properes la temperatura més alta podrà fer-ho fins als 30-31 graus. D'altra banda, sí que és cert que quedarà una miqueta més frenada d'aquest ascens de la temperatura a punts de la costa a causa del vent, però tot i això, amb valors que podran arribar perfectament fins als 24 o 25 graus. També han de créixer nuvolades, de fet han crescut ja aquestes nuvolades en punts del Pirineu i del Prepirineu, i podran descarregar alguns ruixats de caràcter local, no tan intensos com aquests últims dies. Atenció, perquè demà s'espera un ambient més càlid, com també de cara a demà passat s'esperen 2 dies on la temperatura màxima ha de ser més alta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Sobretot destaquem l'accident que s'ha produït a l'autopista AP7, a la zona del Papiol. Tenim aquests tres carrils que enllacen amb l'autopista B23, tallats a la circulació, en sentit Barcelona. Hi ha cua de més de 5 quilòmetres, com us dèiem, a l'autopista AP7, entre Castellbisbal i el Papiol, direcció Barcelona, per accident. De fet, també afecta en aquesta autopista AP7 venint des de Sant Cugat. Hi ha retencions d'un parell de quilòmetres, això, entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Barcelona. I fins tot afecta la mateixa B23, però per sortir de la capital catalana, on també hi ha aturades d'un parell de quilòmetres, zona del Papiol, direcció Martorell. En fi, que continua tallada aquesta autopista AP7, com us dèiem, al Papiol, per enllaçar amb la B23, direcció Barcelona. A més, hi heu d'afegir, hi heu de sumar les aturades habituals a aquesta hora de la tarda, bàsicament és xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger Serra, des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El mateix dia que hauria d'entrar en vigor la sentència del 25% del castellà a les aules, el Departament d'Educació envia als centres instruccions i un qüestionari per saber si els projectes educatius s'adequen o no al decret aprovat ahir per donar resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El titular d'Educació, Josep González Cambray, ha donat detalls sobre les instruccions que el departament ha enviat aquest matí als centres educatius. Les instruccions inclouen un qüestionari per determinar si cada centre pot mantenir el projecte actual o bé si s'ha de modificar de cara al curs vinent. En el qüestionari es pregunta per l'ús del català i castellà i també sobre si s'apliquen percentatges. Educació assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics que es validin.
Com dèiem, allau de reaccions a aquesta carta, de seguida hi entrarem, però primer repassem què diuen aquestes instruccions. Anna Ruiz.
Les instruccions coincideixen en el temps amb l'últim dia per aplicar la sentència. El conseller Cambray no ha volgut explicitar durant la compareixença informativa d'avui si d'aquesta manera acata la interlocutòria o bé desobeeix el tribunal. A l'espera de conèixer la resposta del tribunal, el conseller Cambray assegura que esdevé en l'escut legal de directors i docents.
Per tant, fem el que vaig dir que faria el primer dia com a conseller d'Educació, que és màxima prioritat fer el que calgui per protegir al 100% jurídicament les direccions, els mestres i els projectes lingüístics davant de les ingerències dels tribunals. Fem el que vam dir que faríem, que és escut legal i jurídic dels centres educatius.
En el cas que les respostes de l'enquesta no siguin positives, els centres educatius modificaran els seus projectes lingüístics durant el curs vinent. Les escoles tenen ara un termini de 30 dies per respondre al qüestionari enviat per Educació.
Mentrestant, escoles i instituts estudien ja les instruccions i aquest qüestionari per validar el projecte lingüístic de cara al curs vinent. Però com és aquest qüestionari i què en pensen els professors? Se'ns ho explica el nostre company, David Amador.
Les escoles i instituts, recordem, han de respondre a les 7 preguntes del qüestionari amb un sí o un no a cadascuna d'elles. El professorat es prepara per implementar-lo. En general, tenen clar que el més important de tot plegat és que, com fins ara, els alumnes acabin l'ensenyament amb les competències adequades, tant en català com en castellà. Lourdes Daura és la directora de l'Escola Sant Miquel d'Escó.
Hem d'entendre doncs, que hi ha famílies que han vingut de fora, que els és més fàcil parlar en castellà. Ara, doncs hem de conservar els principis de la nostra llengua i mantindre doncs, una escola catalana que és com la que volem.
Entre aquestes qüestions es pregunta si el centre preveu que la llengua catalana sigui la que s'utilitzi normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge, si serà la d'ús normal en l'acollida dels alumnes nouvinguts a Catalunya o també, per exemple, si el projecte lingüístic evita l'ús de percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües. Si les escoles i instituts responen sí a totes les preguntes del qüestionari, certificaran que el seu projecte lingüístic s'adapta a la nova normativa que ha aprovat el govern de la Generalitat. Si no és així, el centre l'haurà de modificar perquè s'hi adapti.
Més reaccions. Els sindicats educatius USTEC Estès i la Intersindical critiquen les instruccions d'educació. Consideren que no serviran de res i reclamen un model lingüístic únic per tots els centres. Avui un grup d'entitats han presentat una ofensiva per intentar anul·lar la sentència del 25% de castellà per una qüestió de forma. Mont Carvajal.
Entitats i sindicats impugnen el jutge Javier Aguayo perquè no estava assignat a la secció cinquena, que va emetre la sentència, sinó a la secció primera. Un canvi que va poder fer perquè una norma del TCJ li ho permet. Com a president de sala pot presidir assumptes d'especial transcendència social o mediàtica. Però les entitats asseguren que aquesta norma interna vulnera el dret fonamental, que els jutges han de ser assignats aleatòriament i pot causar la nul·litat de la sentència. Ho ha dit l'advocat Ramon Llena.
El fet de que hi participi un jutge que no ha de participar introdueix un element distorsionador que pot fer canviar l'opinió dels altres. Si aquest jutge, a més, és el president del tribunal, que té una certa posició jeràrquica, no en temes jurídics, però sí en temes organitzatius respecte dels altres, la capacitat d'influència fins i tot és major.
El TCJ haurà d'acceptar o rebutjar la petició de nul·litat. Les entitats poden recórrer al Tribunal Constitucional i no descarten fer-ho també davant el Tribunal Europeu de Drets Humans.
En canvi, des de l'Assemblea per una escola bilingüe critiquen les instruccions que han rebut avui els centres.
En declaracions a la xarxa, la presidenta de l'Assemblea, Ana Losada, les ha qualificat d'enfrontament directe al Tribunal.
La situación ya complicada por sí misma con el decreto de ayer, hoy, digamos, es ya una ruptura clara en las instrucciones que se han enviado a los centros. La Generalitat está desobedeciendo de forma abierta, está buscando el conflicto lingüístico, está poniendo incluso en duda las sentencias que ya están funcionando en los centros.
L'Assemblea ja ha anunciat que tornarà a demanar al Tribunal l'execució forçosa de la sentència del 25% de castellà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. L'activista Tamara Carrasco ha quedat absolta ja amb sentència definitiva. El Tribunal Suprem n'ha confirmat l'absolució després de revisar el cas a petició de la Fiscalia.
Aquesta acusació demanava 7 mesos de presó a Carrasco per incitació als desordres públics. El motiu, haver enviat suposadament un àudio en un grup de WhatsApp després de la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a Alemanya el març de 2018. Amb el pronunciament del Suprem, el cas contra Carrasco es tanca definitivament.
La secretària general del Parlament, Esther Andreu, ha presentat avui la seva dimissió pel cas de plaça d'Uixer otorgada al seu fill.
De moment, la presidenta Laura Borràs encara no ha decidit si l'accepta. La mesa ha encarregat ja un informe antifrau sobre el cas, després que l'escàndol sorgit per la recent contractació del fill d'Andreu com Uixer de la cambra, sense informar de la seva relació de parentesc.
I en clau política local, Aiguafreda decideix passar a la comarca d'Osona amb més d'un 60% de vots.
La consulta que es va fer aquest diumenge ha comptat amb un 45% de participació. Amb un total de 1.029 vots, l'opció més votada ha estat Osona, amb 624 vots, seguits amb distància dels 364 veïns que preferien quedar-se com fins ara. Pel que fa als vots nuls, n'hi ha hagut 41. L'alcalde Miquel Parella ha explicat que valoren molt positivament l'alta participació que ha superat de llarg el llindar del 33% que s'havien fixat perquè fos representativa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I aquest dimarts a la tarda el president de la Generalitat i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, han inaugurat el nou edifici Ripoll de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Una ampliació molt esperada. Ràdio Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, efectivament. Doncs ja està inaugurat aquest edifici Ripoll, aquests 92 llits de més que permetran a partir d'ara redistribuir les diferents especialitats del Parc Taulí i agilitzar processos, però també començar a arreglar altres parts de l'equipament sanitari que fa temps que resisteixen tal com es van crear, però que necessiten una posada al dia. Les autoritats s'han felicitat per la velocitat de l'execució de l'obra, només 8 mesos i 3 setmanes. Així, per exemple, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordat que la idea de la inversió va néixer tot just el 2020, ja entrada la pandèmia, per actualitzar la instal·lació i fer-la més receptiva a les necessitats del moment. L'alcaldessa de Sabadell ha destacat també que el Parc Taulí és un dels elements diferencials de la ciutat, o el director gerent de la Corporació Sanitària Parc Taulí, Joan Martí, ha posat l'accent en que aquests 92 llits que diem hauria de permetre una disminució dels malalts diaris que queden pendents d'ingrés. El 2023 el Parc Taulí acumularà una inversió total de 65 milions d'euros.
Moltíssimes gràcies, Pau Durant, des de Ràdio Sabadell. Marxem cap a Vic. Neix a la Catalunya Central un centre de recerca i innovació en salut amb més de 300 investigadors. Vol lluitar contra la fuga de talent i retenir pacients al territori. Ràdio Vic, Montse Manent.
El nou Institut d'Investigació Biomèdica i Sanitària neix amb la voluntat de generar coneixement científic en els àmbits de les ciències de la vida i de la salut. Ho explicava el rector de la UBIC, Josep Aladi Baños.
La universitat ha tingut l'ambició de crear una institució acadèmica al servei de la societat i d'un territori concret, la Catalunya Central i la seva àrea d'influència. Tot i que aquesta àrea d'influència, diguem-ne, l'hem agafat amb el sentit més ampli, doncs arriba fins a Martorell, Barcelona, i també s'incorporen amb les seves activitats professionals dels principals hospitals barcelonins.
Sota el paraigua de l'IRICC es posen en comú els recursos, la trajectòria científica i els professionals dedicats a la investigació de les 14 institucions membre, amb més de 300 investigadors que ja han expressat la voluntat d'adherir-se a l'Institut. També s'espera que generi noves sinergies entre els investigadors del territori, que estableixi aliances amb altres centres de referència i que permeti atraure i retenir el talent al territori.
Doncs precisament també l'Ajuntament de Barcelona engega una campanya sobre la importància de tenir cura de la salut mental, sobretot entre els joves d'entre 12 i 22 anys. Marta Patricio.
I és que les últimes enquestes municipals han constatat que el 60% dels joves asseguren que la pandèmia ha tingut un impacte negatiu en les seves vides o que el 38% de les noies i el 20% dels nois diuen que tenen malestar emocional en el seu dia a dia. Davant d'aquestes dades, des de l'Ajuntament, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha insistit en la necessitat i objectius de la campanya.
El principal objectiu és recordar la importància de la salut mental i que parlem de salut mental. I el segon gran objectiu és donar a conèixer arreu de la nostra ciutat els consultams, que és un servei d'acompanyament emocional i psicològic per joves entre 12 i 22 anys.
En el cas dels joves, hi ha punts d'atenció en tots els districtes. Pel que fa a les xifres, l'any passat es van atendre més de 1.600 consultes de joves i durant aquest 2022 ja se n'han atès més de 1.200.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'atenció telefònica de les empreses haurà de ser presencial i no mitjançant robots si així ho sol·licita el client. També les queixes s'hauran de resoldre en un termini màxim de 15 dies. Són algunes novetats de l'avantprojecte de llei d'atenció al client que ha aprovat el Consell de Ministres d'aquest dimarts. L'objectiu de la norma és protegir els consumidors dels abusos que sovint pateixen per part d'algunes empreses. Jordi Casino.
Avantprojecte de llei que ara iniciarà la seva tramitació parlamentària per a la seva aprovació definitiva i que també prohibirà les empreses que derivin les trucades a una línia de pagament, a més de garantir que el 95% de les trucades s'han respost en menys de 3 minuts, tal com ha explicat el ministre de Consum, Alberto Garzón.
3 minutos, por lo tanto, es el plazo máximo de espera que se establece por esta ley ante una llamada de atención al cliente. Se acabaron, por lo tanto, los tiempos de espera prácticamente infinitos que producen frustración y que, como decíamos, genera una impaciencia que muchas veces produce el efecto contrario, dado que la persona renuncia a ser atendido y, por lo tanto, renuncia a un derecho efectivo recogido incluso en nuestra propia Constitución.
En el cas de les incidències relacionades amb una avaria o un tall de subministrament d'aigua o llum, la resposta per part de les companyies s'haurà de produir en un termini màxim de 2 hores des de la trucada del consumidor.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La víctima de la violació comesa a Igualada la nit de la Castanyada de l'any passat ha declarat per primer cop davant del jutge aquest matí. Ho ha fet de manera telemàtica des d'un altre jutjat i acompanyada de psicòlegs que li han fet les preguntes dels lletrats i del fiscal. La seva declaració ja és plenament vàlida i no se la tornarà a citar. Gala Vila.
El jutge ha acceptat que aquesta fos la primera i última vegada que la jove hagi de declarar a judici, evitant així la doble victimització. Per minimitzar el patiment de la víctima, ha estat acompanyada en tot moment per psicòlegs i ha declarat telemàticament des d'un altre jutjat. Així ho explica el seu advocat, Jorge Albertini.
Primero, cualquier letrado o el ministerio fiscal formula una pregunta, su señoría coge el teléfono, llama a esta oficina, se plantea la pregunta y ella luego contesta directamente a los psicólogos. Entonces, de esa manera, pues ella ni siquiera tiene que verse intervenida en, ¿sabes?, ni interrogada ni cuestionada sobre lo que declara.
D'aquesta manera, la víctima tampoc ha hagut de veure l'acusat que està en presó preventiva des de la seva detenció. Des de FECASARM, Acusació Popular, fan una crida a les administracions perquè posin mesures preventives com la millora del transport públic nocturn o l'augment d'agents a les zones d'oci.
Canviem de qüestió. El COE, el Comitè Olímpic Espanyol, escollirà entre els projectes de Catalunya i de l'Aragó si no hi ha acord pels Jocs d'hivern.
De moment mantenen la candidatura conjunta com a opció prioritària, però ja es contemplen de presentar una candidatura unitària. Una assemblea extraordinària del Comitè Olímpic Espanyol escollirà si presenten un projecte de Catalunya o un de l'Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern de 2030, si finalment no hi ha acord entre els dos governs. Ho ha explicat el president del COE, Alejandro Blanco.
Seguir apostando por el diálogo. Dos, seguir la línea del Comité Olímpico Internacional, cuyo presidente viene mañana a esta casa, para no perder la línea de que los Pirineos tengan en su momento juegos. Tres, si no llegamos a un acuerdo, si no llega a un acuerdo los dos gobiernos, abrir la posibilidad de que en esa línea de diálogo con el Comité Olímpico Internacional se pudiese presentar cualquiera de las dos y a partir de ahí la Asamblea del Comité Olímpico Español decidiría.
Blanco ha fet aquestes declaracions després de l'Assemblea Anual Ordinària de l'organisme, on, malgrat tot, s'ha aprovat per unanimitat de continuar les converses per abastir una candidatura conjunta catalano-aragonesa.
I el ple de l'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat l'augment de la tarifa de l'aigua en un 4%. Això representa un augment del rebut de l'aigua en uns 60 cèntims per família al mes.
L'augment aprovat pel Consell Metropolità, el primer en 7 anys, és 2,5 punts inferior a l'increment de l'IPC i deixa la nova tarifa per sota del preu del 2015. Més de 70.000 famílies vulnerables de l'àrea metropolitana es beneficiaran d'una bonificació del 100% en els dos primers trams del rebut de l'aigua amb la tarifa social.
En clau cultural, a partir de dilluns, el Mas Vilajoana es convertirà en la primera residència literària de Barcelona. Escriptors de tot el món podran fer estada en algun dels 3 dormitoris preparats al Mas. D'aquesta manera, la capital catalana culmina la seva inclusió en la llista de ciutats literàries de la UNESCO. David Navarro.
Els 3 dormitoris són individuals i tenen bany privat i zona de treball. A més, els escriptors tenen accés a espais compartits com una cuina. Durant un mes podran treballar en la seva creació literària i a la vegada se'ls vincularà amb projectes relacionats amb el teixit cultural de la ciutat. Entre els primers usuaris de la residència hi haurà algun dels guanyadors de la beca d'escriptura Montserrat Roig, com l'australià Ronnie Scott o la lituana Miglé Anasauskaitė. El tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí, ha explicat que d'aquesta manera Barcelona dona impuls a la creació.
De manera que la ciutat de Barcelona no només sigui una ciutat amb una cartellera molt potent, que la té, sinó, a més, sigui un dels indrets, una de les ciutats del nostre context, on hi hagin millors condicions per poder treballar. D'aquesta manera consolidarem el ser capital cultural en el ple sentit del terme.
La residència serveix per completar el projecte de ciutat literària de la UNESCO. En els propers mesos també s'obriran 5 residències científiques a la Fundació Muñoz Ramonet i es planteja que d'aquí 2 anys les fàbriques de creació en tinguin 20.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol, la EMA juga avui la permanència a la categoria de plata del futbol femení estatal en uns minuts a les 8 del vespre. Eliminatòria a partit únic. Les lleidatanes s'enfronten al Femarguin Canari. Una eliminatòria decisiva que juga al municipal de Requesens. Fem la prèvia. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Les jugadores del Requesens van quedar 7enes del grup nord de Reto Iberdro i per la seva banda les Canàries ho van fer en la 10ena posició del grup sud. L'entrenador de la EMA, Òscar Covacho, ha reconegut que l'equip no ha acabat bé la temporada, però creu que l'actitud de les seves jugadores al darrer partit no va ser dolenta.
Van recuperar l'energia, la perillositat, un camp complicat que, tot i que no jugaven res a nivell classificatori, fàcil no ens ho van posar.
Un Covacho que ha parlat de les fortaleses i del rival, del Femarguin.
Tenen jugadores, sobretot a dalt, amb molt desequilibri, amb molt talent, amb molt bon golpeig de llarga distància, que viuen molt a través de la segona acció. El perill que podem tindre és desorganitzar-nos, que apareixin espais i que tinguin aquests trams de partit en els quals puguin fer mal. Evidentment, també tenen les seves debilitats. Pateixen molt quan no es donen aquestes situacions de caos en les que se senten còmodes.
El partit es disputarà avui mateix a les 8 del vespre, on s'espera que el Requesens visqui una gran entrada per animar a les jugadores de l'AEM.
Gràcies, Sergi Guiu. Des de UAU Lleida Ràdio, l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del tècnic Diego Martínez. El gallec signa per dues temporades per substituir Vicente Moreno. L'ex del Granada arriba a l'Espanyol després d'un any allunyat de les banquetes. L'escoltem.
Esto es un regalo para un equipo técnico, para un entrenador. El poder estar aquí es un auténtico privilegio, un honor y un regalo no por el proceso previo, sino por la oportunidad que se te da. Y esto también va por con filosofía de vida. Para nosotros el siguiente partido siempre es el más importante. Este es el desafío más importante y del que me siento pues con todo el foco en él, ¿no?
El nou entrenador de l'Espanyol ja és oficial. El centre d'esports Manresa ha anunciat la renovació de Joan Castanyer, Òscar Pulido i Àlex Sánchez. També la baixa de Víctor Rodríguez. D'aquesta manera, el club del Bages ja compta amb una plantilla de 17 jugadors per encarar la propera temporada a la segona federació, la segona REF. El Cerdanyol ha renovat l'entrenador Toni Carrillo per un any més i encararà la seva 15a temporada al capdavant del conjunt verd i blanc. Malgrat el descens a tercera, la directiva vallesana segueix confiant en el tècnic estabilitzat esportivament al primer equip i que, recordem, l'any passat el va portar per primer cop a la segona federació.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau. Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. Nutrició amb Laura Crosas.
Les maduixes. Amb l'arribada de la primavera, també s'omplen els plats de nous productes de temporada, com és el cas de les maduixes. Aquesta fruita de color vermell intens, que tant agrada a petits i a grans, la podreu trobar fins a finals de juny provinent de Huelva o del Maresme. La maduixera, Fragaria vesca, és una planta que pertany a la família de les rosàcies i de les que ens mengem el seu fruit. És una font de vitamina C, àcid fòlic, potassi, fibra i antioxidants. A més, és una fruita de baix contingut calòric i un 90% del seu pes és aigua. Per aquest motiu, ajuda el nostre organisme a mantenir una bona salut cardiovascular, a prevenir l'envelliment, a assegurar un bon trànsit intestinal i a millorar la pell i les articulacions. El seu sabor dolç característic fa que consumir les soles naturals ja sigui tot un plaer, però també ajudarà a saciar i augmentar el consum de fruita diari. És millor no manipular-les massa ni tampoc exposar-les a altes temperatures. Abans de menjar-les, però, cal rentar-les i tallar les cues. Per conservar-les, millor un lloc fosc i fresc, o al frigorífic, en una safata perquè quedin una mica separades. Podeu fer-ne batuts, gelats, gazpacho, afegir-les a amanides o iogurts, per decorar creps i rebosteria casolana, o fins i tot sobre torrades en l'esmorzar. Si voleu que treguin tot el suc i intensifiquin el sabor, les podeu deixar una estona tallades a la nevera amb suc de taronja i que siguin el vostre postres o berenar. Pels més llaminers o pels dies festius, banyeu-les en xocolata negra al 75% en cacau i deixeu-les refredar a la nevera. Seran uns bombons d'allò més saludables. Les maduixes seran les grans aliades a l'hora de donar color i sabor als vostres plats durant la primavera. Gaudiu-les com més us agradin i aprofiteu-ne tots els seus beneficis.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Departament d'Educació envia als centres instruccions i un qüestionari per saber si els projectes educatius s'adequen o no al decret aprovat ahir per donar resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ita Fàbregas.
El titular d'Educació, Josep González Cambray, ha donat detalls sobre les instruccions que inclouen un qüestionari per determinar si cada centre pot mantenir el projecte actual o bé si s'ha de modificar de cara al curs vinent. Educació assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics que es validin.
Per tant, fem el que vaig dir que faria el primer dia com a conseller d'Educació, que és màxima prioritat fer el que calgui per protegir al 100% jurídicament les direccions, els mestres i els projectes lingüístics davant de les ingerències dels tribunals. Fem el que vam dir que faríem, que és escut legal i jurídic dels centres educatius.
Els sindicats educatius Usteca Estès i la Intersindical critiquen les instruccions d'educació, consideren que no serviran de res i reclamen un model lingüístic únic per tots els centres.
Avui un grup d'entitats ha presentat una ofensiva per intentar anul·lar la sentència del 25% de castellà per una qüestió de forma. El seu advocat és Ramon Llena.
El fet de que hi participi un jutge que no hi ha de participar introdueix un element distorsionador que pot fer canviar l'opinió dels altres. Si aquest jutge, a més, és el president del tribunal, que té una certa posició jeràrquica, no en temes jurídics, però sí en temes organitzatius respecte dels altres, la capacitat d'influència fins i tot és major.
L'activista Tamara Carrasco ha quedat absolta ja amb sentència definitiva. El Tribunal Suprem n'ha confirmat l'absolució després de revisar el cas a petició de la Fiscalia.
Aquesta acusació demanava 7 mesos de presó a Carrasco per incitació als desordres públics. El motiu, haver enviat suposadament un àudio en un grup de WhatsApp després de la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a Alemanya al març de 2018.
La víctima de la violació comesa a Igualada la nit de la Castanyada de l'any passat ha declarat per primer cop davant del jutge aquest matí.
Ho ha fet de manera telemàtica des d'un altre jutjat i acompanyada de psicòlegs. La seva declaració ja és plenament vàlida i no se la tornarà a citar. Jorge Albertini és el seu advocat.
Primero, cualquier letrado, el ministerio fiscal, formula una pregunta, su señoría coge el teléfono, llama a esta oficina, se plantea la pregunta y ella luego contesta directamente a los psicólogos. Entonces, de esa manera, pues ella ni siquiera tiene que verse intervenida en, ¿sabes?, ni interrogada ni cuestionada sobre lo que declara.
A Catalunya, el consum de cigarretes es va reduir un 2% l'any passat. Prop de 50.000 persones van deixar de fumar gràcies als programes dels CAPs i els hospitals.
Coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, Calella prohibirà fumar aquest estiu a la platja, excepte a les zones habilitades, com són les guinguetes.
Prop del 80% de la població visita almenys un cop l'any el seu metge de família. D'aquí que l'atenció primària sigui un espai d'oportunitat clau per deixar de fumar. Ho ha dit a la xarxa Andreu Artés, metge de família del CAP de Sants.
Cada vegada hi ha nous fumadors que s'incorporen. Per això un dels col·lectius que més ens interessa són els joves, que precisament és el col·lectiu que no ve a l'atenció primària perquè encara té percepció de salut i no té consciència del problema.
I en cultura, a partir de dilluns, el Mas Vilajoana es convertirà en la primera residència literària de Barcelona. Escriptors de tot el món podran fer estada en algun dels 3 dormitoris preparats al Mas.
D'aquesta manera, la capital catalana culmina la seva inclusió en la llista de ciutats literàries de la UNESCO. Així ho explica el tinent d'alcalde Jordi Martí.
De manera que la ciutat de Barcelona no només sigui una ciutat amb una cartellera molt potent, que la té, sinó, a més, sigui un dels indrets, una de les ciutats del nostre context on hi hagin millors condicions per poder treballar. D'aquesta manera consolidarem el ser capital cultural en el ple sentit del terme.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim plana, com sempre, de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem el cel força serenat arreu del país. Continuarà dominant el sol i també l'ambient càlid. I és que la temperatura ha d'anar pujant i ho farà ben bé entre els 33 i 34 graus, aquesta més alta, punts de ponent o bé cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en zones properes la temperatura més alta podrà fer-ho fins als 30-31 graus. D'altra banda, sí que és cert que quedarà una miqueta més frenada d'aquest ascens de la temperatura a punts de la costa a causa del vent, però tot i això amb valors que podran arribar perfectament fins als 24 o 25 graus. També han de créixer nuvolades, de fet han crescut ja aquestes nuvolades en punts del Pirineu i del Prepirineu i podran descarregar alguns ruixats de caràcter local no tan intensos com aquests últims dies. Atenció perquè demà s'espera un ambient més càlid, com també de cara a demà passat s'esperen dos dies on la temperatura, quan la temperatura màxima ha de ser més alta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs continuen els problemes en aquesta zona del Papiol. Ho comentàvem anteriorment, aquest accident a l'autopista AP7 a Castellbisbal, arribant al Papiol. Continuen tallats aquests tres carrils que enllacen l'AP7 amb la D23 per anar cap a Barcelona. I, per tant, continua la cua en aquesta autopista AP7 de més de 5 quilòmetres entre Castellbisbal i el Papiol AP7. Direcció Barcelona. També afecta l'AP7 venint des de Sant Cugat. Aquí hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres entre Sant Cugat i el Papiol. I la mateixa B23, però sortint de Barcelona, també es veu afectada amb retencions de 2-3 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol. Per tant, en aquesta zona encara força problemes. Tot sigui dit, a la resta de la xarxa viària ha millorat molt el trànsit i ja només destaquem alguns trams més carregats de les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El mateix dia que hauria d'entrar en vigor la sentència del 25% del castellà a les aules, el Departament d'Educació envia als centres instruccions i un qüestionari per saber si els projectes educatius s'adequen o no al decret aprovat ahir per donar resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El titular d'Educació, Josep González Cambray, ha donat detalls sobre les instruccions que el Departament ha enviat aquest matí als centres educatius. Les instruccions inclouen un qüestionari per determinar si cada centre pot mantenir el projecte actual o bé si s'ha de modificar de cara al curs vinent. En el qüestionari es pregunta per l'ús del català i castellà i també sobre si s'apliquen percentatges. Educació assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics que es validin.
Mentrestant, escoles i instituts estudien ja les instruccions i el qüestionari per validar el projecte lingüístic de cara al curs vinent. Com és aquest qüestionari, però? Què en pensen els professors? Tot plegat ens ho explica el nostre company David Amador.
Les escoles i instituts, recordem, han de respondre a les 7 preguntes del qüestionari amb un sí o un no a cadascuna d'elles. El professorat es prepara per implementar-lo. En general, tenen clar que el més important de tot plegat és que, com fins ara, els alumnes acabin l'ensenyament amb les competències adequades, tant en català com en castellà. Lourdes Daura és la directora de l'Escola Sant Miquel d'Escó.
Hem d'entendre doncs, que hi ha famílies que han vingut de fora, que els és més fàcil parlar en castellà. Ara, doncs hem de conservar els principis de la nostra llengua i mantindre doncs, una escola catalana que és com la que volem.
Entre aquestes qüestions es pregunta si el centre preveu que la llengua catalana sigui la que s'utilitzi normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge, si serà la d'ús normal en l'acollida dels alumnes nouvinguts a Catalunya o també, per exemple, si el projecte lingüístic evita l'ús de percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües. Si les escoles i instituts responen sí a totes les preguntes del qüestionari, certificaran que el seu projecte lingüístic s'adapta a la nova normativa que ha aprovat el govern de la Generalitat. Si no és així, el centre l'haurà de modificar perquè s'hi adapti.
I a aquesta hora reuneixen a l'Hospitalet els signants del Pacte per la Llengua, així que anem cap allà per saber en quin estat es troba aquesta reunió. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busson, bona tarda.
Bona tarda. El Centre Cultural Tecla Sala de l'Hospitalet acull en aquests moments una de les sessions del procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua. Es tracta d'un seguit de trobades itinerants per diferents municipis en què els ciutadans i entitats participants poden reflexionar sobre la situació del català i fer propostes de millora transversals. L'objectiu de la iniciativa és que la ciutadania pugui contribuir a replantejar el model lingüístic. La política lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, el procés arriba en un moment crucial per al futur del català. ja que diu que la fer front, diu, a un món més globalitzat i a una societat cada vegada més diversa. La situació de la llengua catalana en l'àmbit educatiu, la necessitat d'adreçar-se en català als nouvinguts o les sentències judicials sobre el català centren bona part del debat. Des del Pacte Nacional per la Llengua animen el teixit associatiu i veïnal de Catalunya a organitzar actes i debats sobre el català arreu del territori. Les aportacions que recullin fins al mes de juliol s'incorporaran a un document final que es preveu que s'assigni al desembre i que vol servir com a base pel debat públic i parlamentari al voltant del futur del català.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Busón, des dels mitjans de l'Hospitalet. Més reaccions encara dels sindicats a la proposta, a l'inscrit que ha enviat el conseller d'Educació. Els sindicats educatius USTEC, ESTES i la Intersindical critiquen aquestes instruccions, consideren que no serviran de res i reclamen un model lingüístic únic per tots els centres. Avui, un grup d'entitats han presentat una ofensiva per intentar anul·lar la sentència del 25% de castellà per una qüestió de forma. Mont Carvajal.
Entitats i sindicats impugnen el jutge Javier Aguayo perquè no estava assignat a la secció cinquena, que va emetre la sentència, sinó a la secció primera. Un canvi que va poder fer perquè una norma del TCJ li ho permet. Com a president de sala pot presidir assumptes d'especial transcendència social o mediàtica. Però les entitats asseguren que aquesta norma interna vulnera el dret fonamental, que els jutges han de ser assignats aleatòriament i pot causar la nul·litat de la sentència. Ho ha dit l'advocat Ramon Llena.
El fet de que hi participi un jutge que no ha de participar introdueix un element distorsionador que pot fer canviar l'opinió dels altres. Si aquest jutge, a més, és el president del tribunal, que té una certa posició jeràrquica, no en temes jurídics, però sí en temes organitzatius respecte dels altres, la capacitat d'influència fins i tot és major.
El TCJ haurà d'acceptar o rebutjar la petició de nul·litat. Les entitats poden recórrer al Tribunal Constitucional i no descarten fer-ho també davant el Tribunal Europeu de Drets Humans.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més coses. L'activista Tamara Carrasco ha quedat absolta ja amb sentència definitiva. El Tribunal Suprem n'ha confirmat l'absolució després de revisar el cas a petició de la Fiscalia.
Aquesta acusació demanava 7 mesos de presó a Carrasco per incitació als desordres públics. El motiu? Haver enviat suposadament un àudio en un grup de WhatsApp després de la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a Alemanya al març del 2018. Amb el pronunciament del Suprem, el cas contra Carrasco es tanca definitivament.
La secretària general del Parlament, Esther Andreu, ha presentat avui la seva dimissió pel cas de plaça d'Uixer otorgada al seu fill.
De moment, la presidenta Laura Borràs encara no ha decidit si l'accepta. La mesa ha encarregat ja un informe antifrau sobre el cas després de l'escàndol sorgit per la recent contractació del fill d'Andreu com uixer de la cambra sense informar de la seva relació de parentesc.
I en política local, l'Aigua Freda decideix passar a la comarca d'Osona amb més d'un 60% de vots.
La consulta que es va fer aquest diumenge ha comptat amb un 45% de participació. Amb un total de 1.029 vots, l'opció més votada ha estat Osona amb 624 vots, seguit amb distància dels 364 veïns que preferien quedar-se com fins ara. Pel que fa als vots nuls, n'hi ha hagut 41. L'alcalde, Miquel Parella, ha explicat que valoren molt positivament l'alta participació que ha superat de llarg el llindar del 33% que s'havien fixat perquè fos representativa.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I aquesta tarda el president de la Generalitat i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, han inaugurat el nou edifici Ripoll de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Una ampliació molt esperada. Ràdio Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Efectivament, ja està inaugurat i els 92 llits de més permetran a partir d'ara redistribuir les diferents especialitats del Parc Taulí i agilitzar processos, però també començar a arreglar altres parts de l'equipament sanitari que fa temps que resisteixen tal com es van crear, però ara necessiten una posada al dia. En la visita de les autoritats s'han felicitat per la velocitat de l'execució de les obres, que recordem que ha sigut de només 8 mesos i 3 setmanes. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordat que la idea de la inversió va néixer d'una proposta del CatSalut ja en plena pandèmia, a mitjans del 2020. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farés, ha destacat que el Parc Taulí és un dels elements diferencials de la ciutat, i el director general de la Corporació Sanitària Parc Taulí, Joan Martí, ha posat l'accent en la disminució dels malalts diaris que queden pendents d'ingrés, cosa que permetrà rebaixar-se ara gràcies a aquests 92 llits nous. El 2023, el Parc Taulí acumularà una inversió total de 65 milions d'euros.
Moltíssimes gràcies, Pau Duran, des de Ràdio Sabadell. De Sabadell ens situem a Vic. Neix a la Catalunya Central un centre de recerca i innovació en salut amb més de 300 investigadors. Vol lluitar contra la fuga de talent i retenir pacients al territori. Ràdio Vic, Montse Manent.
El nou Institut d'Investigació Biomèdica i Sanitària neix amb la voluntat de generar coneixement científic en els àmbits de les ciències de la vida i de la salut. Ho explicava el rector de la UBIC, Josep Aladi Baños.
La universitat ha tingut l'ambició de crear una institució acadèmica al servei de la societat i d'un territori concret, la Catalunya Central i la seva àrea d'influència. Tot i que aquesta àrea d'influència, diguem-ne, l'hem agafat amb el sentit més ampli, doncs arriba fins a Martorell, Barcelona, i també s'incorporen amb les seves activitats professionals dels principals hospitals barcelonins.
Sota el paraigua de l'IRICC es posen en comú els recursos, la trajectòria científica i els professionals dedicats a la investigació de les 14 institucions membre, amb més de 300 investigadors que ja han expressat la voluntat d'adherir-se a l'Institut. També s'espera que generi noves sinergies entre els investigadors del territori, que estableixi aliances amb altres centres de referència i que permeti atraure i retenir el talent al territori.
Canviem de qüestió. Conflictes greus i reiterats amb els veïns són el motiu que dona l'Ajuntament de Barcelona per haver fet desnonar un veí del Bon Pastor que es va acabar suïcidant ahir. El consistori ha volgut deixar clar que en cap cas l'impagament del lloguer va ser l'origen del desnonament. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia assegura que la demanda per desnonament va estar motivada perquè l'inquilí no era el titular del pis, Albert Güell.
La víctima vivia en un habitatge de protecció oficial de titularitat municipal que estava a nom de la seva mare, però on moria ella havia deixat de pagar el lloguer. A més, rellogava habitacions i ignorava els requeriments dels serveis socials, que des de feia més de 2 anys intentaven trobar-li una solució habitacional. La regidora d'habitatge, Lucía Martín, ha resumit així la situació.
Queixes i molèsties, un mal ús d'un habitatge públic on hi ha un ús fraudulent que apunta a relloguer i, molt important, una negativa repetida i continuada d'aquesta persona a aportar informació en els serveis municipals perquè puguem fer algun tipus d'avaluació més enllà de la situació que coneixem quan anem a les inspeccions.
L'home es va tirar pel balcó en veure que uns operaris li canviaven el pany de la porta. Segons fonts del consistori, en el desnonament s'havia acordat el lliurament de les claus, després que ja s'hagués ajornat la data inicial de l'execució 15 dies abans. D'acord amb la informació proporcionada pel Tribunal Superior de Justícia, la víctima havia recorregut la demanda, però l'Ajuntament va sol·licitar l'execució provisional de la sentència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La víctima de la violació comesa a Igualada la nit de la Castanyada de l'any passat ha declarat per primer cop davant del jutge aquest matí. Ho ha fet de manera telemàtica, des d'un altre jutjat i acompanyada de psicòlegs que li han fet les preguntes dels lletrats i del fiscal. La seva declaració ja és plenament vàlida i no la tornaran a citar. Gala Vila.
El jutge ha acceptat que aquesta fos la primera i última vegada que la jove hagi de declarar a judici, evitant així la doble victimització. Per minimitzar el patiment de la víctima, ha estat acompanyada en tot moment per psicòlegs i ha declarat telemàticament des d'un altre jutjat. Així ho explica el seu advocat, Jorge Albertini.
Primero, cualquier letrado o el ministerio fiscal formula una pregunta, su señoría coge el teléfono, llama a esta oficina, se plantea la pregunta y ella luego contesta directamente a los psicólogos. Entonces, de esa manera, pues ella ni siquiera tiene que verse intervenida en, ¿sabes?, ni interrogada ni cuestionada sobre lo que declara.
D'aquesta manera, la víctima tampoc ha hagut de veure l'acusat que està en presó preventiva des de la seva detenció. Des de Fecas Arm, acusació popular, fan una crida a les administracions perquè posin mesures preventives com la millora del transport públic nocturn o l'augment d'agents a les zones d'oci.
Avui és el Dia Mundial Sense Tabac. A Catalunya el consum de cigarretes es va reduir un 2% l'any passat, o sigui, prop de 50.000 persones van deixar de fumar gràcies als programes dels CAPs i els hospitals. El tabac, però, també suposa una amenaça per al medi ambient. Així, les borilles de les cigarretes generen cada any, només a Catalunya, més de 4.000 metres cúbics de residus tòxics que contaminen platges, mars i oceans. Helena Puigdueta.
Prop del 80% de la població visita almenys un cop l'any el seu metge de família. D'aquí que l'atenció primària sigui un espai d'oportunitat clau per deixar de fumar. A més, els programes de deshabituació del tabac que apliquen assoleixen taxes importants d'èxit, com el 2% de l'any passat, valuós tant per la salut de l'individu i de la població com per l'estalvi en costos sanitaris que representa aquest problema. Ho ha dit a la xarxa Andreu Artés, metge de família del Cap de Sants, que malgrat això admet que encara tenen un hàndicap important.
Cada vegada hi ha nous fumadors que s'incorporen. Per això un dels col·lectius que més ens interessa són els joves, que precisament és el col·lectiu que no ve a l'atenció primària perquè encara té percepció de salut i no té consciència del problema pel tabaquisme i no ve al sistema de salut, i per això és un dels col·lectius que augmenta més.
No percebre que fumar és un problema per a la nostra salut i veure's incapaç de deixar-ho són les primeres barreres que cal trencar per poder-se alliberar del tabac.
I a partir d'aquest estiu es prohibirà fumar a tota la platja de Calella, excepte les zones habilitades com són les Guinguetes. De fet, en el darrer ple del mes d'abril ja es va aprovar per unanimitat modificar l'ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública per incloure aquesta prohibició de fumar a la totalitat del litoral calellenc. Ràdio Calella, Naomi Esteve.
L'any 2021 es van consumir a Catalunya 8.000 milions de cigarretes. Les borilles generen més de 4.000 metres cúbics de residus i una sola pot contaminar fins a 10 litres d'aigua. S'estima que un 45% dels residus a les platges catalanes són només borilles. Per començar a lluitar contra aquesta problemàtica, Calella aquest estiu no es podrà fumar a la platja. En declaracions d'aquesta casa, David Suelves, el cap del Servei de Promoció de la Salut, celebra la iniciativa encaminada a reduir la contaminació de plàstics a la sorra i a l'aigua del mar.
Deixen una presència contaminant a la sorra de la platja, a l'aigua marina, que és una de les causes més importants de contaminació per plàstics en el litoral europeu.
Precisament avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac amb el lema "El tabac, una amenaça pel nostre medi ambient". Aquest any centren l'atenció en el problema mediambiental que representa la producció i el consum de tabac pel planeta.
I en cultura, a partir de dilluns, el Mas Vilajoana es convertirà en la primera residència literària de Barcelona. Escriptors de tot el món podran fer estada en algun dels 3 dormitoris preparats al Mas. D'aquesta manera, la capital catalana culmina la seva inclusió en la llista de ciutats literàries de la UNESCO. David Navarro.
Els 3 dormitoris són individuals i tenen bany privat i zona de treball. A més, els escriptors tenen accés a espais compartits com una cuina. Durant un mes podran treballar en la seva creació literària i a la vegada se'ls vincularà amb projectes relacionats amb el teixit cultural de la ciutat. Entre els primers usuaris de la residència hi haurà algun dels guanyadors de la beca d'escriptura Montserrat Roig, com l'australià Ronnie Scott o la lituana Migle Anasauskaitė. El tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí, ha explicat que d'aquesta manera Barcelona dona impuls a la creació.
De manera que la ciutat de Barcelona no només sigui una ciutat amb una cartellera molt potent, que la té, sinó a més sigui un dels indrets, una de les ciutats del nostre context, on hi hagin millors condicions per poder treballar. D'aquesta manera consolidarem el ser capital cultural en el ple sentit del terme.
La residència serveix per completar el projecte de ciutat literària de la UNESCO. En els propers mesos també s'obriran 5 residències científiques a la Fundació Muñoz Ramonet i es planteja que d'aquí 2 anys les fàbriques de creació en tinguin 20.
I les abraçades i les llàgrimes marquen l'últim dia de la llibreria Geli al carrer de l'Argenteria de Girona. El local baixa la persiana aquest dimarts a l'espera de trobar un nou establiment. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Dia de comiat avui a la llibreria Geli. Després de 143 anys al carrer Argenteria, el local baixa les persianes a l'espera de trobar-ne un altre per poder seguir venent llibres i inundant la ciutat de cultura. Tot i que el futur és incert, tenen clar on volen que sigui el nou local, com explica el gerent de la llibreria, Pere Rodeja.
Estem treballant en 3 o 4 projectes diferents. El projecte número 1 és que ja l'estem, és el que més estem fent, és buscar un local aquí al Barri Vell, perquè Llibreria Geli és Barri Vell de Girona, doncs buscant un local on ens puguem interessar.
Al llarg del dia, la Llibreria Geli ha rebut un degoteig de persones constant que s'han acostat a acomiadar-se. Els clients més fidels han visitat la llibreria i entre les llàgrimes s'han abraçat els propietaris. De fet, moltes persones han aprofitat aquesta jornada per comprar un llibre com a homenatge a aquests 143 anys d'història.
Notícies en xarxa. Esports.
Ara sí, moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Joventut de Badalona juga avui l'accés a les semifinals del play-off del títol a la Lliga ACB. A partir de les 9 de la nit, al Palau Olímpic de Badalona, que es preveu que estigui amb una excepcional entrada, pràcticament ple, els verd i negre reben el Tenerife. És el tercer definitiu partit de la sèrie de quarts de final. En cas de victòria, els badalonins s'enfrontaran al Barça en les semifinals. Fa 14 anys que el conjunt de la penya no accedeix a les semifinals de la Lliga. En futbol destaquem que l'EMA juga avui la permanència a la categoria de plata del futbol femení estatal. En uns minuts, a les 8 del vespre, comença l'eliminatòria davant el Femarguin Canari. Recordem, és una eliminatòria decisiva que juga al municipal de Requesens a partit únic. També en futbol, l'Espanyol ha fet oficial en el dia d'avui el fitxatge del tècnic Diego Martínez. El gallec signa per dues temporades per substituir Vicente Moreno, l'ex del Granada. Arriba al conjunt blanc i blau després d'un any allunyat de les banquetes. Té 41 anys, és nascut a Vigo, però ha fet gran part de la seva carrera professional a les banquetes d'Andalusia, destacant la temporada que va pujar al Granada a primera i el va portar a competir a Europa. També hem de destacar en el món del futbol que el Nàstic de Tarragona ja sap on haurà de jugar la fase d'ascens contra el Racing del Ferrol. Finalment disputarà el partit a Balaïdos, al camp del Celta, diumenge a partir de les 6 de la tarda. El club català, el club tarragoní, ja ha iniciat la sol·licitud d'entrades a la Federació Espanyola per a la semifinal contra el Racing de Ferrol. I hem de destacar que el Cerdanyola ha renovat l'entrenador Toni Carrillo per un any més.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
El marduix és una planta aromàtica de fulles ovals i propietats que l'eleven a l'estatus de planta medicinal. De fet, la seva fulla seca s'utilitza tant a la indústria farmacèutica com en perfumeria, però també en el món de la gastronomia i els licors. Ara bé, cal saber la diferència de l'orenga. Si sembla molt, potser per això la llengua catalana compta amb una frase feta que es fa servir per demostrar a algú que se li han descobert les intencions. Ja et conec, Arbeta, que et dius marduix. Tampoc és casualitat que doni nom a una companyia de teatre de titelles creada l'any 1976 a Sant Esteve de Palautordera. El marduix té propietats digestives, carminatives, expectorants i descongestionants. Si fa no fa, els mateixos bons efectes que deuen tenir els espectacles dels ballesans.
Així fan, 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 els petits bonics titelles. Així fan, 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 tres voltetes i se'n van.
És per això que us animem a fer un tast, i no un tast gastronòmic. A Sant Esteve de Palautordera tenen ben clar que n'hi ha de molts altres tipus. Per aquest motiu han preparat un tast de titelles per al cap de setmana del 4 i el 5 de juny. Un festival on titelles, putxinel·lis, gegants, marionetes i ombres cantaran, ballaran i, sobretot, explicaran històries fantàstiques, contes poètics i faules increïbles. Un cap de setmana ple d'activitats i espectacles repartits per diferents espais del municipi, al Teu del Montseny. El 4 i el 5 de juny, primer tast de titelles de Sant Esteve de Palautordera. Trobareu tots els detalls del programa al web municipal santestevedepalautordera.cat.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Fantasmes. Núvols de guix enfarinen els somnis, encara estampats en els ulls dels supervivents. Exilis de mandra i dolor, condemnes d'atur i pobresa, tots ells passejant-se pels marges que imposa el vertigen del viure. Dia que empenyen, revolt que defugen. David Madueño, dins de la plaquet, subjugat per les dòcils arrels, editat per Papers de Versàlia.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. L'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, deixarà el càrrec d'alcalde divendres després de 18 anys al càrrec. Monràs, del PSC, va entrar al consistori com a regidor el 1991. Va ser tinent d'alcalde del 1995 fins al 2004, quan va ser escollit batlle en substitució de Montserrat Tura. Repassem altres qüestions. La policia local de Tordera intercepta un vehicle després d'haver comès un delicte amb d'estat cap als voltants de les 4 de la tarda quan Mossos d'Esquadra ha informat d'un vehicle que ha fugit després de cometre un delicte. El vehicle, doncs, hauria entrat al veïnat de Sant Pere, Tordera, on ha estat interceptat per la policia local mentre circulava en direcció contrària pels carrers del veïnat. Els agents locals han actuat per reduir els ocupants del vehicle i evitar riscos a les persones que en aquell moment es dirigien a la sortida d'escola. Durant la intervenció, un dels ocupants ha resultat ferit i ha estat detingut i traslladat al centre sanitari. Els